entre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:22 minuts. Comencem aquí i ara. Doncs una nova setmana d'informació local, ja saps, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Avui amb 2 minuts de retard per aquest sorteig en directe de la Champions, que hem fet a través de COPE, i que ha deixat, doncs, com ja saps, aquests enfrontaments. Atlètic de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Real Madrid i Villarreal, Manchester City. A partir de la 1, a través dels dispositius mòbils, i també us ho direm aquí, el sorteig de l'Europa League, on, entre d'altres, hi ha el Barça, el Sevilla i d'altres equips. En fi, com estàs? Comencem setmana dilluns, avui 13 de desembre. Hores d'ara encara amb força freda. No arribem als 4 graus a la ciutat de Lleida. La boira encara està present i tenim visibilitat a 300 metres. Segueix empegada molt a terra. Per tant, s'ha acabat el vent. S'ha acabat el vent, però com ja ens va anunciar l'Armando Álvarez, ha arribat la boira, evidentment. A uns 400 metres de visibilitat a la ciutat de Lleida, ja et dic que per sota dels 4 graus, ara mateix a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que tenim allí el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, núvols baixos a les comarques del sud, amb boires persistents a últimes hores que podrien reduir la visibilitat per sota dels 200 metres, mentre que la resta tindrem cels poc nuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, menys al Pirineu, allà més altes, amb màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Viella, també de 13 a Tàrrega i a Balaguer, i 12 a Lleida capital. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts, esperem núvols baixos al sud del territori, amb bancs de boira persistents al matí i a últimes hores, que podrien reduir la visibilitat per sota dels 200 metres. A la resta, tindrem cels poc nuvolats o clars. Per últim, les màximes baixaran a les zones de boira persistents i no canviaran gaire la resta, amb valors de 20 graus a la Seu d'Urgell, de 14 a Viella, de 8 a Balaguer i a Tàrrega, i també de 8 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ràpidament, l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Dic ràpidament perquè en pocs minuts està amb nosaltres Toni Postius, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor d'Urbanisme. Amb ell parlarem de tota la història dels pressupostos, almenys com l'estan vivint des de dins. Parlarem també de polígons industrials i parlarem d'estacions d'autobusos. Ho dic en plural perquè tenim la possible nova, o la que ha de ser la nova, i la vella. A veure què en fem. Tot això d'aquí uns minuts aquí a COPE Lleida. Abans, però, és la secció local de Lleida, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ha celebrat una reunió aquest cap de setmana i ha acordat expressar el seu suport al paent cap de la ciutat, Miquel Pueyo, així com tot el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'executiva, que s'ha reunit després que aquest passat divendres l'abstenció del Comú de Lleida, antic soci de govern de la paeria, hagi frenat l'aprovació de pressupostos del 2022 del govern municipal, trencant el pacte que els grups havien acordat tot just fa unes setmanes, i que aquí, a la tertúlia dels polítics, fa dos dimarts, vam donar ja per fet, tancat. Però després ha passat el que ha passat. Miquel Pueyo ha dit que se sotmetrà a una moció de confiança, i amb Toni Postius aquí d'aquí uns minuts parlarem amb ell perquè ens expliqui què és això de la moció de confiança i quins són els plaços i què pot passar i què no pot passar. Per cert, que canviant de tema, el comerç lleidatà critica l'ampliació de festius que poden obrir i considera que no és necessari. Demana a l'administració una reorganització del calendari, ja que asseguren econòmicament no és massa rendible per al petit comerç. La secretària general de la FECOM, Maria Rosa Armengol, ha explicat que la concentració de tants festius, concretament al mes de desembre, fa que d'alguna manera les vendes es dispersin i es vagin distribuint en diferents dies de la setmana, i va assegurar que el petit comerç econòmicament no li és massa rendible. Per una altra banda, també va afirmar que l'ampliació dels festius dificulta més la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors, i va demanar una reorganització per evitar que hi hagi tants festius. Per la seva banda, el president de PIMEC, El Manel Llaràs considera que haurien de mirar quin és l'efecte calendari per decidir si el petit comerç li surt a compte obrir a l'hora de poder competir amb les grans marques. Parlem tot seguit amb Cosme García, per cert, que avui hi ha un acte a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Joan, a la plaça Sant Joan, però abans et poso al dia de les xifres del coronavirus. 100 persones ingressades tenim hores d'ara a la província de Lleida. 100 ingressats, 91 al Pla de Lleida i 9 a l'Alt Pirineu i Aran. Són 8 i 2 més que ahir, o sigui, 10 persones més que ahir, un 10% d'un dia a l'altre. Però és que, a més, Salut ha notificat 268 nous contagis en les darreres 24 hores. Veurem les xifres de demà, perquè avui és dilluns i venim de cap de setmana, veurem les xifres de demà on ens deixen.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I fem una connexió ràpida amb el nostre company Cosme García, que també és president de la Federació de Cases i Centros Regionales a Lleida. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dilluns.
Avui, dia de Santa Llúcia, que ens conservi la vista.
Sí, ja ho deia l'Albano, el 13 de desembre en Santa Lucía.
Santa Lucía. Però vosaltres teniu programada avui una missa a les 8 del vespre.
Sí, efectivament. Salvador Jiménez Valls, que ahir va ser protagonista de Televisió Espanyola, de la 2, que va retransmetre, va ser ell que va celebrar la missa per tota Espanya, doncs estarà avui amb nosaltres a les 8 de la tarda. Seran 4 corals que participaran. En principi estarà amb nosaltres el coro Romero i Jara, de la Casa d'Andalusia, estarà la Reagrupació de Raïces de Ceuta, de la Casa d'Aragó. Tindrem també el grup Nacencia del Centro Extremeño i finalment també tindrem a la Coral Estel representant el Centro Galego de Lleida. Serà una missa molt especial, recordarem el que ha estat traspassat fa uns dies amb Pepe Terceiro, que va ser president del Centro Galego i vicepresident d'aquesta federació, i serà una missa, pues, bueno, que dediquem a Santa Llúcia, que volem recordar que a part de ser patrona de la vista, també va ser patrona i ho és de les modistilles,
que ara s'ha
perdut molt, no? Però sortien pels carrers i tot això.
No, però, bueno, però que havien de tenir bona vista també, eh?
Clar, les cosidores sobretot per enhebrar l'agulla.
Això avui a les 8, on ho feu?
A la parròquia de Sant Joan, de Lleida, a les 8 de la tarda, amb totes les mesures de seguretat, s'ha d'anar amb mascareta, però bueno, estarà concelebrada també pel pare Joaquim Recasens, que és el nostre assessor religiós, i per mossèn Jaume Pons i mossèn Joan Ramon Esquerra. Això serà avui, i després, si et sembla, parlem demà passat, quan te vagi bé, parlem de lo que serà el concert de Nadales, que és molt interessant aquest any, perquè hi ha 3 corals invitades, dos han format expressament per aquest festival i els restes són de les cases regionals. És molt bonic i es fa al Teatre l'Escorxador el proper dia dijous a les 7:30 de la tarda.
Val, doncs perquè la gent vagi fent agenda, dijous a l'Escorxador el concert de Nadales, però avui a les 8 a Sant Joan teniu també una bona mostra de cana i de música.
Cosme... Sí, efectivament. La missa que diem de les autonomies.
Clar que sí. Cosme García, escolta, que vagi molt bé aquesta tarda.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bon dia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem anunciat a l'inici del programa, està amb nosaltres el Toni Postius, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor d'Urbanisme. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Tot encantat, primer de tot, de poder-te tenir aquí en persona.
És un plaer. La veritat és que després d'aquests mesos complicats de poder estar amb vosaltres, tot un plaer.
La veritat és que havíem parlat durant la pandèmia per telèfon.
Sí.
Però, bueno, escolta, jo la recuperació, ni que sigui en habitacions... Estem separats per un vidre, eh? El Toni està a la peixera, per entendre'ns, jo estic al control central, però vaja, et veus, i això és una altra història.
Exacte.
Toni, políticament...
Estem distrets.
Estem distrets, eh?
Sí.
Escolta, pressupostos. Jo aquí, a la tertúlia de polítics, el vam donar per tancat fa 2 setmanes.
Sí.
De fet, havia l'Helena Ferra, del Comú de Lleida, vam estar parlant amb representants de PSC, PP, i van dir, bueno, dic, escolta, si teniu els vots, el donem per tancat? Sí, sí, en principi sí. Avui, a data d'avui, no és que ni tan sols no està tancat, sinó que fins i tot l'alcalde ha presentat va parlar d'una moció de confiança, perquè a priori no ho veu gens clar.
Bé, la veritat és que hem viscut una situació kafkiana, podríem qualificar d'aquesta manera, amb tota la tramitació del que és el pressupost de l'Ajuntament de Lleida per l'any 2021, un pressupost que s'ha de dir que és molt important perquè incorpora tot el que han de ser les inversions que vindran a través dels fons europeus, que s'estan començant ja a resoldre, i en conseqüència hi havia una partida de més de 25 milions d'euros d'inversions que s'han de fer aquest 2021, mm-hmm. i en conseqüència els pressupostos, com estan fent totes les administracions, s'han d'adaptar per poder dur a terme aquesta actuació d'inversió tan important i que ha d'ajudar a la recuperació econòmica de la ciutat, que ho necessita molt. Situació kafkiana perquè durant dos mesos el govern municipal va estar negociant amb el Comú de Lleida, es van estar doncs, modificant els pressupostos, incorporant 45 propostes de millora que van incorporar els comuns. Van fer una roda de premsa conjunta, les tres formacions, presentant els pressupostos, dient lo bons que eren, no?, i les millores que s'havien incorporat i la necessitat de disposar d'un pressupost. I ens trobem doncs, que al cap d'uns... un poc més d'un dia, doncs es va canviar la versió, no? I allí el que s'havia signat ja no servia per a res, no? Cosa que a mi, en política, clar, si el que signes amb un document ja no dura ni 24 hores, doncs ja em diràs tu on anirem, no? I vam arribar al ple de la setmana passada en què finalment els comuns s'abstenen, per tant es desdiuen d'allò que van signar, i finalment els pressupostos, amb el vot en contra de la resta de grups de l'oposició i dels regidors no adscrits, no van prosperar. A partir d'aquí, què és el que s'ha fet? Doncs bàsicament l'alcalde el que va plantejar era poder-se acollir a un precepte legal que determina el següent. Diu que quan els pressupostos no s'aproven, l'alcalde té la facultat, per exemple, de dir, pues els prorrogo i no passa res, o bé de sotmetre's a una qüestió de confiança que, de tirar endavant, és a dir, que el plenari els hi atorgui la confiança, doncs quedarien aprovats els pressupostos, i en el supòsit de que no quedessin, o la confiança no quedés ratificada, doncs automàticament la llei permet que durant un mes els grups de l'oposició puguin presentar una moció de censura. I si no la presenten, automàticament els pressupostos queden aprovats. Per tant, és un precepte legal que permet justament desencallar situacions com la que estem vivint. Entenem que la moció de censura no prosperarà, perquè evidentment un arc tan peculiar, no?, de partits que hi ha a l'oposició, jo crec que és bastant impossible que es posin d'acord, però lamentem profundament aquesta situació de bloqueig, de perdre el temps, perquè el que ens trobem ara és que dia que passa, dia que el pressupost de l'any vinent tardarà més en poder entrar en vigor, i això ens sortirà perjudicada a la ciutat.
Això anava a dir de plaços. Si va com has explicat...
Sí.
Estem parlant de mes i mig, dos mesos.
Correcte, sí, perquè a més, quan es fa l'aprovació, després d'haver un mes d'exposició pública, d'haver una aprovació definitiva, no?, i en conseqüència, doncs, l'aprovació d'un pressupost no és una votació i ja està, sinó que això és un tràmit que s'allarga en mes i mig, dos.
La moció de confiança s'ha d'aprovar per majoria absoluta o per més vots a favor més vots que en contra?
Més vots favorables que en contra.
O sigui, si hi ha abstencions...
Bé, si hi ha abstencions, doncs, depèn de quines siguin, si reprodueix el mateix escenari que el de la setmana passada, ens trobarem de que la confiança no tira endavant i, en conseqüència, doncs, l'oposició presenta una moció de censura i, si no la presenten, quedaran aprovats. I si la confiança queda atorgada amb abstencions o amb vots favorables, automàticament els pressupostos també quedarien aprovats inicialment, i després ha d'haver-hi més informació pública. A mi em sap molt greu tot plegat perquè, al final, crec que la gent demana als partits polítics altura de mires, responsabilitat, sobretot en els moments que estem vivint, que si hi ha problemes, doncs que ho solucionin. També, des del punt de vista polític, estem en una paeria molt fragmentada, hi ha moltes formacions polítiques, quatre regidors no escrits, no? Vull dir que sí. Hi ha un ventall de formacions i en conseqüència estem obligats a posar-nos d'acord. I, per tant, aquesta és la nostra feina i aquesta és la voluntat que va tenir el govern municipal, que, ja et dic, dos mesos negociant per poder disposar d'un pressupost. Vam córrer tot el necessari. Per què? Perquè volíem tenir després de Reis, pressupost ja aprovat i, per tant, en vigor i, en conseqüència, que poguéssim començar-lo a exercitar, perquè, per exemple, al març arribaran els primers fons europeus i haguem de començar a licitar i bueno, veurem com acabarà tota aquesta situació, però lamentar públicament aquest espectacle que s'ha produït.
Estem parlant amb el Toni Postius, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. La següent consulta, Toni, és... cap a la vessant de la regidoria d'urbanisme, i és que darrerament estem veient, i això sí que és veritat, que tu mateix aquí abans de la pandèmia ja vam estar parlant del polígon Torreblanca, i és més, recordo que vas explicar amb entusiasme que eren uns metres quadrats vitals per a l'expansió del sector industrial de Lleida. Les darreres notícies apunten a que podríem estar parlant d'un terç ja de superfície compromesa o venuda o aparaulada, però vull dir que la cosa comença a funcionar, a rutllar.
Bé, la veritat és que aquesta era una de les carpetes d'ocupació i de preocupació que tenia la regidoria d'Urbanisme, i justament de les primeres coses que vaig fer quan vaig arribar com a regidor va ser agafar la carpeta de Torreblanca Quatre Pilans, que portava anys i panys amb un calaix i que no s'havia fet absolutament res per tirar-la endavant, i que en conseqüència Lleida pogués disposar de nou sòl industrial que permetés justament aquesta reindustrialització tan necessària per la nostra ciutat. Vam començar a tramitar-ho això a finals del 2019, vam fer la sol·licitud oficial a la Generalitat de Catalunya de l'aprovació del pla director, això va passar pel ple a principis de l'any 2020, i a partir d'aquí hem estat fent moltíssimes gestions amb la Generalitat perquè aquesta carpeta doncs anés avançant i doncs el govern de la Generalitat i el país entengués la necessitat i la importància de que Lleida disposi de sòl industrial. Durant tot aquest temps, per tant, la carpeta ha anat movent-se, i justament ara ens trobem en un moment en què, bé, com a conseqüència de la Covid, dels fons europeus, dels canvis de la mobilitat, no? Dels models de mobilitat, doncs, bé, hi ha moltes empreses multinacionals mundials que volen venir a Europa i estan mirant els terrenys de Lleida, no? I això ja és tot un èxit, perquè justament que vinguin empreses de tot el món a veure el sol de Lleida, això vol dir que estem al mapa, que existim, que som importants i que, en conseqüència, l'haver fet els deures quan tocava, ara ens posa en una situació d'avantatge respecte d'altres poblacions o d'altres ubicacions. La veritat és que esperem que de cara al 2023 ja es pugui estar tot aprovat, tots els tràmits urbanístics, i per tant es puguin començar les obres d'urbanització d'aquest polígon, que pot arribar a tenir una superfície de 700 hectàrees, i també doncs treballem amb tota la discreció del món amb aquestes empreses que s'han pogut anar coneixent públicament, per veure, tot i que competim i és difícil, i fem tot el que està a les nostres mans, correspon més a la Generalitat que a nosaltres, però vaja, estem allò en plena sintonia precisament perquè poguéssim acollir una d'aquestes grans empreses, no? I això seria un èxit col·lectiu que canviaria radicalment el que és la ciutat, perquè són empreses que porten milers de treballadors, milers d'euros en inversions...
Que això ens falta. Per cert, perquè la gent s'ubiqui, el polígon Torreblanca és el de la carretera de Tarragona,
correcte,
per entendre's, que a hores d'ara no hi ha res.
Exacte.
Està sortint de la ciutat, ja tot aquella
recta... Sí, aquella recta, doncs tot el que és el marge dret. Val. Direcció les Borges, marge dret.
No és el que s'està construint ara al costat de la L11.
Sí, aquell és el Sur 35, que aquest també va ser una de les carpetes que ens vam trobar que estaven encallades. Aquest era un polígon de promoció privada, però que també tenia molts problemes, i el vam poder desencallar, i actualment ja estan en urbanització, diguéssim, amb obres, i en conseqüència, i també quasi ja està ple. I queda un altre sector, que és el Sur 41, que és, sortint de la ciutat cap a la carretera de Tarragona amb esquerra, que aquest també és de l'Incasol, que també doncs, hi ha quasi 30 hectàrees que estem treballant amb la Generalitat per poder-les mobilitzar i poder-les posar en marxa. El que deia, vam ser previsors, tot i que no sabíem que vindria tot aquest escenari que ens hem trobat, però el fet d'haver avançat moltíssim durant el 2019 i el 2020 ara fa que estiguem en una posició d'avantatge, i sobretot la gestió política que hem fet de situar Lleida al mapa de les inversions o de les ubicacions per poder invertir d'aquestes grans empreses fa que existim, no? I això ja d'entrada és tot un èxit.
Seguim parlant d'urbanisme, ara entrem ja a la ciutat, perquè hi ha temes d'aquests que regularment em vas sentint a parlar i sembla que no acabi d'avançar. Tema d'estació d'autobusos, la nova i la vella. La vella, ja sabeu on està, Plaça Espanya, requereix una intervenció ja, perquè ja s'ha fet molt vella, ja fa molts anys que s'ha fet molt vella. La nova és la que, a priori, està, no sé si està aprovat ja definitivament, que va al costat d'on hi ha l'estació de trens.
Bé, també aquesta és una de les carpetes històriques a nivell de ciutat, avui podríem parlar...
No, l'estació d'autobús, a més, jo et podria contar fins a tres llocs que pràcticament eren definitius, que no és on estem parlant ara.
Sí, explico ràpidament, però vaja, a nivell d'urbanisme ens hem trobat en carpetes que portaven encallades dècades, eh? Podem parlar doncs, del sòl industrial, de les bases al Picat, no?
un altre
clàssic, no? o de l'estació d'autobusos. Bé, aquesta també va ser una qüestió que ens hi vam posar a treballar de seguida per desencallar aquesta situació. Vam parlar amb Adif, vam parlar amb tots els actors perquè cal tenir en compte que l'estació d'autobusos, qui ha de ser el titular és la Generalitat, no l'Ajuntament de Lleida. Això és una espècie d'anomalia, no?, amb aquesta concessió que es va fer aquí de 50 anys. I, finalment, la Generalitat el que ens va doncs, dir era que volia fer una estació d'autobusos nova al costat de l'estació de tren, per temes d'intermodalitat, que ocuparia tota la zona dels docs i que això ens permetria recuperar tot aquell àmbit i arranjar una part del pla de l'estació que bona falta li fa. I a partir d'aquí, doncs, la Generalitat el que ens ha traslladat és que hem estat treballant colze en colze. D'una banda, ells estan redactant el projecte, està bastant avançat, amb una inversió que va anunciar el secretari del departament doncs, de més de 20 milions d'euros, per tant, una actuació contundent. En segon lloc, disposen de partida pressupostària i en tercer lloc falta la disposició del sòl, no? Que aquesta és una assignatura que teníem nosaltres com a Ajuntament. A partir d'aquí vam fer una aprovació inicial de la modificació del planejament per qualificar tot aquell àmbit com a equipament comunitari i ara endavant una aprovació provisional per tal de que el sòl pugui estar a disposició de municipal i a partir d'aquí el puguem transferir a la Generalitat i en conseqüència es puguin licitar les obres. La previsió i el calendari que tenim és que de cara a la primavera de l'any vinent puguem fer aquesta aprovació provisional i que, per tant, doncs, es pugui licitar les obres de cara al primer trimestre de l'any vinent i que l'estació doncs, pugui estar acabada doncs, a finals del 2023 aproximadament. Mentrestant, estem doncs, començant a treballar amb el que farem amb l'estació vella quan quedi alliberada. Cal dir que aquest és un espai qualificat d'equipament comunitari i, en conseqüència, els usos són molt restringits. No es pot posar un centre comercial, per entendre'ns, sinó que els usos estan molt restringits. L'edifici està en mal estat. Tenim una previsió d'inversió per arranjar-lo i posar-lo al dia de més de 3 milions d'euros. Per tant, doncs, hi hauria de fer una actuació molt important perquè no s'hi ha fet mai res.
No, clar.
De fet, un dia que vaig fer una visita vaig poder veure la famosa sala on hi havia una discoteca a la planta menos 1, no? Que mítica, no?, sala, perquè jo, vaja, soc del de 84 i no em sonava de res.
No, per això t'ho dic.
Però es va cremar, però justament encara pots entrar a la sala sí, i veure sí, com sí. Està tota cremada, no? Que va quedar allí tancada des d'aquell moment. I a la vegada també estem treballant amb l'Estat per veure com podem trobar una solució a l'edifici Ducados, que ara és l'edifici mentolat, que ha passat de blau a verd, que també està en molt males condicions i que, per tant, pot haver una actuació conjunta que ens permetés recuperar una zona molt important i molt cèntrica a nivell de ciutat i esperem doncs de poder-hi trobar una solució. Vam anunciar un procés participatiu per tal de que tots els veïns de la zona, els comerciants, doncs, puguem decidir conjuntament què és el que hi podem fer o què és el que hi fem en aquell àmbit, que pot donar moltes opcions, i a partir d'aquí la idea és que quan es pugui fer efectiu aquest trasllat de l'estació d'autobusos, doncs aquest edifici ja tinguem molt clar què és el que hi hem de fer i buscar, si es cau, que segur que sí, el finançament per poder-lo arranjar, no? Perquè una actuació d'aquestes puja molts diners.
Escolta, ja per acabar, que el tema l'has tret tu, les bases.
Bé, les bases justament...
Les bases també és un tema històric.
Històric. Doncs, també...
I de mala solució,
Però nosaltres hem estat treballant també el 2019, vam refer el que es plantejava per part de l'antiga corporació municipal i vam començar a impulsar aquest expedient, vam anar a veure la Generalitat, hem estat parlant amb el gremi de càmpings, no, de Catalunya, perquè ens diguessin exactament, escolteu, vosaltres que coneixeu el sector, què penseu que s'ha de fer aquí o què és el que hi podríem fer. I finalment vam fer una proposta de modificació que la vam sotmetre a aprovació inicial. Ara l'havíem de tornar a portar al ple i fa tot just un mes i mig doncs, els grups de l'oposició van fer el mateix que van fer el pressupost. No? Després de 6 mesos que ha estat informació pública no hi ha hagut cap tipus d'esmena, que no s'ha fet cap tipus de proposta, que tothom doncs, veia bé la proposta, ara de cop i volta els hi semblava malament i volien més temps per poder-s'ho mirar. No? La previsió que puguem és que aquest mes de desembre puguem fer l'aprovació provisional i que de cara a l'any vinent ja puguem fer, un cop aprovat l'instrument aquest, a fer el procés de decisió, diguem-ho així, de si volem una explotació directa o indirecta del que ha de ser el càmping però que puguem ja avançar i que puguem tirar endavant amb una carpeta també històrica.
Però això seria una fase 1 en la que és el càmping amb tots els seus serveis.
Sí, és a dir...
I la resta del parc de moment quedaria més stand-by?
No, sí, el plantejament que nosaltres tenim és que tota la superfície de les bases, que són unes 18 hectàrees, el càmping com a molt en podria ocupar la meitat, que més o menys aniria on... Hi havia hagut sempre el càmping, i a partir d'aquí el que plantegem és que amb la inversió doncs, que hagi de fer la persona que vulgui explotar el tema del càmping, o si ho fem nosaltres directament, doncs puguem ja arranjar tot l'entorn i sobretot convertir les bases en un lloc que no tan sols s'hi puguin anar a passejar i gaudir, sinó que també s'hi puguin fer activitats. I en aquest aspecte la proposta que portàvem justament permet que estan avui en dia, perquè ens entenguem, les bases colgades de terra, doncs en allà es puguin fer activitats a l'aire lliure, concerts, es pugui fer, vull dir, pugui haver-hi vida.
Vale. Concerts és la paraula màgica que espera l'Andrés Rodríguez, redactor del Diari de la Mañana.
No, és que justament és un espai que pot donar molt de sí, però per fer activitats de molts tipus, no? I avui en dia, quan fa bon temps, si passes per allà, veus que hi ha molts lleidatans i lleidatanes que el cap de setmana doncs, van allí a passejar, van allí a fer una barbacoa i, per tant, és un espai que havia estat molt emblemàtic i que ara està doncs, amb unes condicions dolentes, no? I malgrat la situació econòmica en la que ens trobem com a paeria, és una d'aquelles carpetes que també hem tingut molt clar d'impulsar i de desencallar. Molta feina, ja ho veus.
Sí. Doncs hem parlat amb el Toni Postius, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor d'Urbanisme i regidor de Junts per Cat a l'Ajuntament de Lleida. Amb ell hem parlat doncs, de pressupostos, de polígons, de sòl industrial i d'equipaments a dins de la ciutat. Toni, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Casa Rosso. Arriba a Cap Bon. Nova obertura. Especialitat en esmorzars a forquilla, cua de bou, callos casolans, orellala gallega, sortiment d'ibèrics i més plats exquisits. També us recomanem la barreja del Rosso, el nostre vermut, les braves i tot amb el millor tracte familiar i en un espai agradable i acollidor. Esperem la teva visita al carrer Riu Besòs 7 de Cap Bon.
Aquest Nadal, el millor pernil a la teva taula. Subscriu-te a El Periódico i et regalem una espatlla ibèrica a Enrique Tomàs. Dona't d'alta elperiódico.cat/subscriptors. El Periódico. Entendre i més.
Aquestes festes toca celebrar-les. Aquestes festes cuinem nosaltres. Masia Can Sidro. La nit de Nadal, Nadal i Cap d'Any. Dos menús de 65 i 45 euros per persona a escollir amb el millor de cuina catalana i productes casolans que podràs recollir a la Masia Can Sidro. Consulta-la a cansidro.com. Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de la ràdio, ampolla de cava de regal.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, que acabem per arribar a la una de la tarda posant somriures a les cares de la gent. Ja sabeu amb qui ho fem, això, amb el Joel Carnicer, que a veure on el tenim avui. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. All right.
No, Enric, perquè... perquè sé que avui estàs al mig del carrer i, clar, això de cridar sol pel carrer doncs no queda no, massa bé, no?
És que, a més, he volgut fer-ho com molt... Ja que no hem pogut fer cap espai al carrer, he dit, pues mira, me prenc la llei per la meva part i decideix fer això. O sigui, la gent m'ha senyat encara estranya, però he dit, bueno, faig un especial de l'algú ha fet al mig del carrer.
Clar, això és el Joel, home, és el Joel. És així, exacte, ja està. No li busqueu explicació. És el Joel no, i prou.
Ja està, no va fer res, ja està.
Ai.
Sí.
Què et anava a dir? Bueno, acabant trimestre.
Sí, ja està. Ja ho tenim, això, no?
Ja, però vull dir que encara feu anar els alumnes a l'escola fins la setmana que ve.
Sí, fins al dia de l'autoria, fins al dia 22.
Ah, sí, és veritat.
Sí. Ja està, ja ho tenim. Bueno. Ja una mica bé. Està sent un any també molt complicat, sembla que no, però... També
sí, ja suposo.
Encara segueix i està sent com molt complicat. Però bueno, per això estem aquí, Perfecte, i aprofito i engancho ja, perquè com que sé que tenim poc temps, engancho amb la notícia d'avui.
Ah.
I després he pensat, mira, com que sempre diem lo de les lleis, farem unes lleis.
Però lleis, vinga.
Sí, però vull començar amb aquesta notícia a veure què estem.
A veure.
El titular diu així. Un italiano intenta engañar a los vacunadores con un brazo de silicona. ¿Vale?
Pero, no. Está frío este brazo.
Claro, que... ¿Para qué no? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Más vale cosa? No, pues resulta que...
Pincha, que ya verás cómo aguanto el dolor.
Si no hace daño, si esto no hace nada. Diu que un home de 57 anys ha intentat aconseguir el passaport Covid demanant que el vacunessin amb un braç fals.
Ja. Yeah.
Que jo m'ho imagino com les ulleres aquelles de nas i bigoti, que ja van inclòs tot,
sí, que sí.
Que la gent de cap d'any, doncs arribant així, no? Ei, buongiorno!
Què passa? ¿En qué brazo es, no? ¿En este? ¿Que el otro no?
No, claro, póngamelo en el otro, que tal, ¿no?
Hòstia, la gent, bueno, poca broma el que arribem a fer, per evitar-nos una vacuna.
Però clar, no t'ho perdis, perquè ara ve lo millor, diu. A mi m'agrada perquè quan l'enganxen, diu, el hombre pidió a la enfermera que hiciera la vista gorda guiñando un ojo. Sin embargo, la sanitaria siguió el protocolo y denunció la situación a la policía.
Hòstia,
no? Nadie lo sabrá, nadie lo sabrá.
És que de veritat...
No? I m'ha fet com moltíssima gràcia, la veritat, de com podem arribar a les tonteries que podem arribar a fer per aquesta por que tenim a tot, no?
Bueno,
en fi, vamos allà, anem a contar 10 lleis.
Ah, 10 lleis, va.
Guardades, que m'han semblat simplement espectaculars. I a veure què us fem.
Però escolta, vale? No, espera, fem-n'hi 5 i en guardem 5 pel dilluns vinent.
Ah, bueno, pues venga, perfecte.
Claro.
Perfecte.
Venga.
Va, llavors, aquesta, començo per la primera, aquesta diu que Winnie the Pooh, ojo, a Polònia està prohibit. ¿Vale? Llavors diu, Polònia decidió prohibir al tierno personaje cerca de cualquier escuela o parque infantil, ya que el gobierno cree que, lo cito, es demasiado atrevido para los inocentes niños.
Oh, això al país de Polònia,
eh? A Polònia. Han dit que no, que és massa, que és massa seductor aquest
os. Massa seductor.
Per tenir-lo a prop dels parcs o...
Ah, però espera, que això és una llei.
És una llei.
Molt bé.
O sigui, s'ha fet una llei dient que no pot haver cap Winnie the Pooh a prop de parcs o escoles on pugui haver canalla.
Bueno,
o sigui, m'ha semblat sensacional.
Aguanta, vale? Tu els polítics com gastem els recursos, eh?
Clar, és com de dir, no, necessitem... Aquesta llei és molt urgent, eh? Que es pari
sí,
tot.
Sí, això, que es pari tot, que...
Reforma sanitària, no,
això pot esperar.
Llavors, bueno, vaig dir, vale, o sigui, en fi. Vale, és veritat que tinc també, que m'ha agradat molt, diu que en Francia todos los hombres deben usar el famoso bañador Speedo y jamás los clásicos shorts holgados cuando quieran ir a la playa.
Ah.
¿Vale? Llavors diu, la ley fue implementada para asegurar que los hombres usen prendas limpias y que solo usarían al momento de ir a la playa y meterse al mar.
Ui, no, ¿vale? No l'entenc, aquesta llei.
Vale, t'explico. Tu saps quin és el...
Sí,
és l'hip. El bañador Speedo és aquell bañador...
Un slip.
Com de calçotet, pues no de nadador professional. No?
Un slip.
Sí, doncs pues a França han decidit que s'ha d'anar amb aquest banyador només. Per què? Perquè si vas amb els pantalons curtets de banyador, el que pot passar després és que tinguis un guarro i que tu vagis a la platja i després vagis a dinar i després vagis a tal i vagis tot el dia amb el banyador...
Mare
de Déu! No pot ser.
I han hagut de fer una llei per això?
Sí, exacte. Llavors han dit, no, tu vas amb aquest banyador i ja està. I llavors després et tires els teus pantalonets o el que hagi de ser i cap a una
gitana. Mare.
Però sí.
Tela.
Vale?
Vinga, va.
Llavors, després aquesta, la que ve ara, m'ha agradat. Estem fent com una mica la volta al món, de lleis absurdes, perquè ens digui que no només aquí en tenim, sinó que n'hi ha tot arreu. Llavors, després, un altre m'ha agradat molt, que diu que ja sabíem que no et podies morir al Parlament, ja l'havíem dit alguna vegada, però la que més m'agrada és que no puedes morirte en el Parlamento llevando una armadura.
Ah, bueno.
Vale? O sigui, diu que hi ha una llei del 1313 que et prohibeix fer això, vale? Diu que al principi, però és cara de lo bo, perquè a mi el que més m'agrada d'això és que te diu, se consideró remover la ley por anticuada y poco realista.
Sí.
Pero los británicos han decidido mantenerla por si acaso.
Ah, bueno, clar.
Vale?
Escolta, llavors, pues si no vols morir, posa't dins d'una armadura i viu al Parlament.
Clar, clar, i han decidit, no pot... Ah, una altra cosa, sí, no sé si ho havíeu vist en el tipus, que també la volia comentar, que era aquesta de la cocaïna al Parlament britànic. No sé si us havia comentat
sí,
o no.
Sí, 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 però... el del bany.
La setmana passada va sortir una notícia dient que la majoria de lavabos del Parlament estaven plens de restes de cocaïna. És a dir,
perquè
tots els parlamentaris que havien dit això. Això no ho treurem, però l'armadura tampoc.
Sí, sí, clar.
O sigui, a la no se puede morir de sobredosis de cocaïna con armadura dentro de...
Això, ja para rizar el rizo.
El Parlament, clar. Llavors és com una mica així. En fi, més coses. Llavors, l'altre que és, que aquesta m'ha agradat molt, que és prohibido mascar xicle. ¿Vale?
Ah.
Llavors, diu que això a Singapur hi ha una multa de ni més ni menys de $150,000 per la gent que mengi xiclet al carrer.
Uh-huh.
¿Vale? Llavors, diu que es va prohibir el xicle l'any 1992. És a dir, l'any que va néixer van dir, s'ha acabat xicle i... Cualquier persona que importe, venda o haga goma de mascar puede ser multada o enviada a prisión.
Bueno.
¿Vale?
Bueno, pues nada.
Sí, pues ya está. ¿Vale?
Bueno.
Y ya la número 5, ya, si acabem aquí.
Venga.
Aquesta m'ha encantat. Y es que Alemanya és un lloc que, no sé si la gent ho sap o no, però hi ha carreteres que no tenen límit de velocitat.
Sí, les autobans.
¿Vale? Exacte. Hi ha carreteres que tu pots anar com te doni la gana. No obstant, sí que és veritat que diu que si et quedes sense gasolina, ¿vale?
Sí.
És problema teu. Et multen, o sigui, no és allò de... O sigui, és problema teu, t'espaviles. Ni ve la policia ni res. Tu, si et quedes a 100 quilòmetres sense gasolina, has d'anar a la pròxima gasolinera i allà tu. Vull dir, no... Això d'ajudar la policia i tal, no. I tu vas a la teva...
Bueno, suposo que les assegurances ho deuen de cobrir. Suposo, eh?
No ho sé. Però el que sí que sé és que...
Pues res, mireu l'indicador. Mireu l'indicador i ja està.
Sí, exacte, i ja està.
Bueno.
No sé si vols que acabi amb un acudit...
Home, sisplau.
Vale, aquest és l'acudit més curt que diré mai. És l'acudit més curt, però a la vegada el més millor que diré.
Tremola.
Vale?
Va.
Diu, oye, Juan Carlos, te dejo por egocéntrico. ¿Y yo qué?
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
I nosaltres que ens plantem a la una, senyals horàries, després tornem al migdia de Cope Lleida amb els bocins d'història i amb la radiografia.
226-97.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes en el que no se pierde de vista al Ebro y a su crecida que sigue amenazando a varias localidades de la provincia de Zaragoza. En Novillas, dos tercios de este pequeño pueblo de apenas 600 habitantes, pues está completamente anegados. Es la primera localidad de la ribera del Ebro a su paso por Aragón. Hoy lo peor se espera en otros pueblos de la ribera alta como Pradilla, Cabañas y también Boquiñeni. Enseguida vamos a estar allí para conocer cómo están las cosas después de un fin de semana en el que se han registrado inundaciones también históricas en Navarra. Y ya están aquí, en nuestro país, las primeras vacunas pediátricas. 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las autonomías para que éstas se empiecen a vacunar a partir de este miércoles. Recordamos que serán dos dosis de Pfizer, espaciadas por 8 semanas, de modo que si se empieza a vacunar esta misma semana, pues la segunda dosis se empezaría a poner a partir del próximo 2 de febrero. Cada comunidad autónoma decidirá cuándo empieza a administrar las dosis, a quién y dónde. La mayoría empezará por los niños que tienen algún tipo de patología y por los más mayores, los que tienen entre 9 y 11 años. Hoy, por ejemplo, en Andalucía ya permiten pedir cita previa para este colectivo. También hay dudas dudas sobre el dónde. La mayoría optan por centros de salud, hospitales o los vacunódromos, mientras que otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja, pues están contemplando vacunar en los colegios. Esto desde luego tiene la ventaja que es muy cómodo, es muy práctico, pero es una idea que no convence a muchos padres que denuncian que de esta manera queda muy patente qué niños se vacunan y qué niños no lo hacen. Y es que hay padres que, aunque se han vacunado, que están a favor de las vacunas, pero sin embargo dudan sobre si ponérselas o no a sus hijos, porque los niños, en la inmensa mayoría de casos, pues pasan la enfermedad de manera asintomática. Desde la Secretaría del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, María José Cilleruelo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el fin de semana de COPE.
Es una vacuna con una elevadísima seguridad y los efectos secundarios son los que estamos ya todos acostumbrados a ver. Que duela el brazo, que se inflame un poquito, a veces un poquito, unas décimas de fiebre, una sensación de quebrantamiento, pero con una incidencia baja. Esto no ocurre siempre y no tiene por qué ocurrir. Y cuando ocurre, pues bueno, es tan fácil como dar un analgésico y para solucionar el problema.
Esto en cuanto a los niños, pero es que en los adultos también se ha disparado la administración de primeras dosis. En un mes ha aumentado un 120% la presentación del certificado COVID en cada vez más actividades y también más comunidades autónomas, pues está haciendo que los que no estaban vacunados acudan ahora a hacerlo. Todo esto mientras esta medianoche en Austria han levantado ya el confinamiento general que se impuso hace 20 días, aunque en el estado de Alta Austria todavía va a continuar bajo esta medida hasta este viernes. Y el Reino Unido pues ha endurecido sus restricciones y a partir de hoy el teletrabajo se impone siempre que sea posible. Además, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los lugares públicos cerrados, aunque no se pide ni en pubs ni en restaurantes. Aún así, el primer ministro británico Boris Johnson ha alertado de que el país entero se enfrenta a una gran oleada de casos por la variante Omicron. De hecho, quieren terminar de poner la tercera vacuna, la de refuerzo, a los mayores de 18 años antes de que termine este 2021. Un año que no solamente allí, sino también en otros muchos países, despediremos de nuevo bajo la amenaza del virus. Es lunes 13 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, noticias, Pilar, que tienen que ver, a ver si lo adivinas, con el precio de la luz, de la electricidad. Sí, señor, se pagará mañana 287,78 €. Es el segundo precio más alto de la historia. Se ha quedado a 80 céntimos del récord que se marcó el 7 de octubre. Aquel día pagamos 288 €. Vamos a estar muy cerca mañana martes. De media, hoy lunes, pagamos por lo pronto la luz a 268 €. Confinados los casi 33.000 vecinos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, la isla de La Palma, por la mala calidad del aire debido a la alta concentración de dióxido de azufre. Los alumnos, a los que la orden de confinamiento les ha pillado ya en clase, tienen que permanecer en el centro educativo y los padres no pueden ir a recogerlos. Se recomienda no realizar desplazamientos, cerrar las puertas, ventanas, persianas y toda la entrada de aire procedente del exterior. Y si es posible, se aconseja a las personas que se confinen en las habitaciones más interiores de las viviendas. Por otro lado, la Fiscalía Suiza ha archivado la causa por supuesto blanqueo de capitales con la que investigaba al rey Juan Carlos, el rey emérito. Cierra las diligencias que abrió en 2018 al no poder ahora establecer un vínculo entre la cantidad recibida por parte de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del tren de alta velocidad entre la Meca y Medina. El Ministerio Público Suizo sí que dice encontrar un deseo de encubrimiento entre estas donaciones y las que don Juan Carlos realizó a su amiga Corina Larsen. Y además, hoy ha comenzado la visita ad limina de los obispos españoles a las congregaciones vaticanas, donde serán recibidos por el Papa. El primero de los cuatro grupos que estará en Roma hasta el sábado lo forman los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Y convocados por la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, a las 6 de esta tarde se celebrará en la Fundación Pablo VI de Madrid un encuentro de líderes de las iglesias católica, ortodoxa y evangélica y de las comunidades judía e islámica. Con los representantes de otras instituciones quieren mostrar juntos su compromiso con el cambio climático a partir de la cumbre del clima de Glasgow.
Y en los deportes, Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Ya tenemos rivales para los equipos españoles en los octavos de la Champions.
De momento sí, te lo explico. Ha sido un sorteo con polémica porque UEFA ha cometido varios errores. Ha metido al Liverpool entre los posibles rivales del Atlético y no al Manchester United, y al United lo ha incluido entre los posibles rivales del Villarreal, cuando no podían cruzarse porque se habían enfrentado ya en la fase de grupos. De momento, a la espera de ver la reacción de UEFA, los emparejamientos de octavos en la Champions son estos: Benfica, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y Villarreal, Manchester City. Buscamos reacciones. En el Real Madrid, Arancha, ha caído el Benfica.
Ha caído bien el sorteo, aunque desde Carlo Ancelotti hasta el último jugador de la plantilla son conscientes de que a estas alturas de la competición cualquier rival puede plantear problemas. El viaje a Lisboa para medirse al Benfica es un viaje cómodo que, teniendo en cuenta las fechas de los cruces y el apretado calendario, agradece el Real Madrid. Además, volvería a jugar en el Estadio de la Luz, un campo que trae buenos recuerdos, ya que fue el escenario donde logró la 10ª Copa de Europa.
Peor suerte ha tenido el Atlético, le cae el coco, el Bayern de Múnich. Antonio Ruiz.
El vestuario del Atlético de Madrid se lamentaba esta mañana de la mala suerte del sorteo, que le cruza con un ogro, el Bayern de Múnich, que no querían ni en pintura, pero la singularidad y el ADN de este equipo, que no se arrodilla ante nadie ni siente ningún temor delante de un partido, se agarra, por ejemplo, a la semifinal de la Champions de 2016, en la que el Atlético de Madrid eliminó al todopoderoso Bayern y alcanzó la final de Milán.
No sabemos si la UEFA se plantea repetir el sorteo después de estos errores. De momento, los enfrentamientos son Benfica, Real Madrid, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Villarreal, Manchester City. El resto: PSG, United, Messi, Mbappé y Ramos contra Cristiano Ronaldo, Salzburgo, Liverpool, Sporting, Juventus, Inter, Ajax y Chelsea, Lille. Y ahora, a través de la aplicación de COPE y la de Tiempo de Juego y en COPE.es, puedes seguir el sorteo del playoff de la Europa League. Buscan rival el Barça, el Sevilla, el Betis y la Real Sociedad.
Gracias, Carlos. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de COPE Lleida, ara al migdia de COPE Lleida. Pràcticament 9 minuts per sobre de la una, dilluns 13 de desembre. Hores d'ara amb 4,3 graus a la ciutat de Lleida. Fa 40 minuts no arribàvem als 4, ara 4,3. Temperatura baixa a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Farem una visita ràpida a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per les pròximes hores a la província de Lleida núvols baixos a les comarques del sud, amb boires persistents a últimes hores que podrien reduir la visibilitat per sota dels 200 metres, mentre que la resta tindrem cels poc nuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes, menys al Pirineu, allà més altes, amb màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Viella, també de 13 a Tàrrega i a Balaguer, i 12 a Lleida, capital. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts, esperem núvols baixos al sud del territori amb bancs de boira persistents al matí i a últimes hores que podrien reduir la visibilitat per sota dels 200 metres. A la resta tindrem cels poc nuvolats o clars. Per últim, les màximes baixaran a les zones de boira persistents i no canviaran gaire la resta, amb valors de 20 graus a la Seu d'Urgell, de 14 a Viella, de 8 a Balaguer i a Tàrrega i també de 8 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Amb un minut i mig obrim els bocins d'història.
Al Molí del Canó del grup cooperatiu Fruits de Ponent podem trobar l'oli d'oliva verge extra l'or de Ponent, 100% d'olives arbequines i d'alta qualitat. Un oli que ve de la nostra terra, de l'esforç dels nostres agricultors. I per a regalar aquest Nadal, el Praedium Quilat, l'oli de selecció especial del Molí del Canó. Un verge extra que acumula en 2 anys 4 premis internacionals. Podeu comprar-los online a www.ordeponent.com i a les agrobotigues d'Alcanó i d'Alcarràs.
Hi ha regals que salven vides. Aquest Nadal, subscriu-te al periòdico per 45 euros i donarem l'import a la teva subscripció a Open Arms. A més, si et dones d'alta abans del 6 de gener, rebràs una samarreta Open Arms de regal. Dona't d'alta al periódico.cat/subscriptors. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa les desea felices fiestas.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte som líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens acostarem a dos quarts de dues, és dilluns, això vol dir que parlem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, aquí després de 15 dies, ostres, això feia temps que no passava.
Veus?
Aquí 15 dies en parlar amb els oients
i amb tu. No, ara dubtava i tot, dic, no, Joan Ramon González, bocins d'història, els dilluns, és veritat.
Bé, el dilluns passat va ser el dia de la Constitució i va tocar festa.
Sí, home.
El calendari, perquè jo content, però també content d'estar aquí amb tothom, no faltaria, no?
No, bé, evidentment, ho sé. I ara no tinc a mà calendari del 2022, però no sé si rasques alguna festa més,
No ho sé, la veritat que no l'he mirat perquè mai l'he mirat, jo, això de les festes.
No, no.
No l'he mirat mai. Quan arriben i ja està, no?
Però pues ben fet.
No pateixo massa. Perquè,
no, ben fet. Sí, ben fet.
No sé, molt difícil a vegades, sí, però bueno, sí, exactament.
Clar, a més, mira, aquest any l'1 de maig acabem diumenge.
Correcte.
O sigui que
no,
res...
Sí, per lo que m'han dit, els fills que ja estan al dia m'han dit que és un desastre, els Nadal.
Ui, aquest any, fixa-t'hi, jo ho deia, jo... O sigui, aquest any, la gent que no fem ponts ni històries, sí. És que, clar, cau tot amb dissabte i diumenge menys el dia 6 de gener, o sigui que serà un Nadal de dilluns a diumenge, de dilluns a divendres laborable, i els caps de setmana fer les festes, que a veure com les fem, però vaja, a veure com està tot plegat. En fi... Joan Ramon González, va, que avui parlarem d'una altra història. Mira, bocins d'història, que potser ara és molt recent, però d'aquí uns anys doncs, serà un altre bocinet d'història, no?
I tant, per descomptat. I a més, ja que entrem i com tenim una mica de consideració especial per la seva vella, com no podria ser menys,
sí, home.
I per l'associació, que vegi una mica per divulgar al màxim aquesta seva vella, doncs crec que val la pena que avui parlem d'un fet que potser va ser relativament intrascendent i va passar una mica desapercebut, inclús penso pel propi col·lectiu de socis, però crec que és important i que d'alguna manera marca l'inici de lo que han de ser una mica, ni més ni menys, que el 50 aniversari de la creació de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida. Recordem breument que l'associació va tenir una primera reunió a finals d'octubre de l'any 1972, que es van reunir a la canonja de lo que seria actualment la canonja de la Seu Vella, però que llavors era la casa d'exercicis, i 50 lleidatans, és a dir, 48 homes i dues dones, es van trobar allí perquè veiem que la història de la recuperació de la Seu Vella no acaba de quallar com anava pensant-se, és a dir, que havia hagut una inversió important, però s'havia aturat la inversió. No sé, una cosa que me sona molt recent, és a dir,
sí.
Que hi ha inversions de
s'aturi
i no hi ha continuïtat
no,
aquesta
història
bé. És a dir...
És el dia de la marmota, això, amb la Seu Vella.
Exacte.
O sigui, repeteixen el temps, per desgràcia.
Sí, perquè ara estem aquí celebrant que s'ha acabat la Porta als Apòstols i demés, però encara estem pendents si arribaran els diners per lo del claustre, encara no s'ha fet el conveni per lo de la fortificació, encara que sembla que tira endavant. Uf, que sempre al final és una mica cansino, tot sigui dit.
Sí.
No? En fi. Bé, llavors van decidir, va haver una polèmica curiosa, perquè alguns deien que volien recuperar la cofradia de Santa Maria l'Antiga, que llavors havia tingut una consideració religiosa important. També com a cofradia de Santa Maria l'Antiga podia haver tingut aquesta vessant cultural, però hauria tingut una connotació, evidentment, molt religiosa. I tot aquest, amb els anys 70, encara en franquisme, va guanyar la postura laica de dir, no, fem una associació totalment civil, sense vinculació, evidentment, no siguem intolerants en la qüestió religiosa, com va passar, de fet. Recordem que, entre altres, entre els fundadors estava el mossèn Jesús Tarragona,
sí.
Per exemple, amb el qual, evidentment, ell sempre era un dels defensors de que la catedral, fins i tot en algun moment, s'havia plantejat que la seva vella se podia recuperar com a catedral. La qual cosa, evidentment, no va quallar, penso que sortosament, perquè ara està en un altre moment, i a més tenim una altra catedral magnífica, potser no té el reclam de la Seu Vella, que és la Seu Nova, de totes maneres. I al final va triomfar aquesta postura i es va constituir formalment l'associació el 28 de desembre de l'any 1972, dia dels innocents, no deixa de ser curiós.
Sí.
I aquell dia se va triar ja el president, que seria el que tiraria endavant la constitució d'una junta i tirar endavant formalment amb aquesta entitat. I se va triar el Ferran Boneu, el doctor Ferran Boneu, que era una persona, ell era ginecòleg de professió, però molt vinculada al tema del patrimoni, i un entusiasta del patrimoni, no diguem a la Seu Vella, amb un caràcter així, a vegades, molt vehement a l'hora de defensar les coses, quan recordo moltes reunions que hi havia d'aquestes persones que se feien notar. I bé, jo crec que va ser un bon president per tirar endavant la inici d'una entitat, i que al febrer del 73 ja va tenir la primera junta, en la qual inclús el mossèn Jesús Tarragona ja va entrar i ja va començar a funcionar. Evidentment, en aquests mesos ja també aquesta associació pues, va fer, a part dels estatuts, que en principi se dedicava bàsicament a la Seu Vella, tot i que ja es contemplava tenir l'entorn com a preocupació també interessant, interessada per la pròpia associació, aquesta paraula jo crec que és important, l'entorn, no s'especificava llavors que foren tots a l'ultró, però de fet, el logo que es va triar, i que actualment encara estem intentant saber qui ho va dissenyar exactament, perquè teníem la versió d'una persona que al final s'ha demostrat que no ho era, i ara estem buscant un altre dia, i suposo que aviat sabrem qui el va fer, però és un logo, bueno, penso, d'aquestos entranyables que t'has acostumat a veure durant 50 anys.
Clar.
I que és una vista de la Seu Vella, però una vista atípica, perquè no és la vista convencional que tothom fa de la Seu Vella des del sud, des de la zona dels Camps Elisis o de Campón.
Sí, sí, sí.
Sinó que és des de... A més, és una vista aèria.
És una vista aèria, sí.
Correcte. Segurament inspirada en el que seria una de les fotos que va fer el Ton Sidera, que va ser un dels primers que va fotografiar la Seu Vella des l'aire en tots els angles, i està feta...
Home, podríem dir que podria ser com si estiguéssim, a veure, en l'airatge, però des de la zona de la Llotja, des de la zona de la Mitjana, per allí, no?
Correcte, correcte, perfecte, perfecte, sí senyor, així seria.
Més o menys, més o menys.
Sí, sí, lògic, perfectament. Per tant, és una vista obliqua, però des d'aquesta zona, sí, sí. I per tant, és aquest logo, doncs que, clar, llavors, té com a protagonisme, evidentment, el que és la capçalera de la Seu, el que és la part més romànica, el claustre se veu, però queda com en segon terme, i després, evidentment, agafis la Seu Vella per on l'agafis, el que destaca sempre és el campanar.
Sí, 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 això sí.
No, per descomptat que sí. Bé, i aquest és el logo que hem tingut sempre, però des de fa un temps, la gent jove que ha entrat a l'associació, els que som més veteranos i que estem, ja es va de tot una mica, i en aquest sentit som una mica conservadors, com passa una mica els padrins, no? Han començat a dir, home, aquest logo pot ser que és una mica antiquat, caldria renovar la imatge, i entre altres, pues, la persona que tenim aquí a l'altre costat del micro, el senyor Ricard Álvarez, també va ser un dels que va ser provocador amb un altre, com era el Jorge Taboada i algun altre membre de la Junta, que van començar a dir, això s'ha de renovar. Vale, pues venga, dit i fet, comenceu a fer propostes.
Clar.
I al final, pues bé, el senyor Álvarez és el que ha fet una magnífica proposta, que ara la podrà explicar ell mateix, i que en la passada assemblea, que es va ser el 2 de novembre a la Seu Vella, l'Assemblea General Ordinària pues, va aprovar-lo, i a partir d'allà tenim aquest logo, i que és el que ens acompanyarà ja, esperem, com a mínim 50 anys més.
Clar.
I l'any que ve, que començarem ja els fastos del 50 aniversari, crec que ha estat una bona manera de començar amb aquest canvi d'imatge. Que si vols, pues, lo comento una mica i jo te faré alguna complement.
Sí, bueno, la idea a vegades és això, no? Que de quan estava fet aquesta imatge, doncs, bueno, pues és el que dius tu, han passat 50 anys i sobretot aquests darrers 10 anys hem entrat al món pues, d'internet, de les pantalles dels mòbils, dels ordinadors, de la imatge digital, per entendre'ns, no? I llavors, doncs, bueno, jo crec que es va proposar i es va anar parlant entre tota la Junta i tal, i, escolta, s'acosta una data maca, a vegades els éssers humans, això ho diem
aquí els bocins d'història, moltes vegades necessitem com aquella una data quadrada, no? Per dir, bueno, escolta, si hem de fer un canvi, busquem una excusa, no? El 25 aniversari, en aquest cas és el 50, que és, jo crec que és una data molt lloable, que no és fàcil avui en dia que una associació es planti amb 50 anys i segueixi sent tan vital com és l'Associació dels Amics de la Segolla, perquè hem de recordar que potser és de les que més socis té. Per tant, vull dir que és una associació força important, no? Llavors, tenint en compte que, no sé ara l'any, però que també es van modificar els estatuts per incloure ja explícitament, que és el que deies tu al principi, primer es parlava de l'entorn i fa uns anys explícitament es van, es va anomenar el turó de la Segolla, no?
Sí, seria cap al 99, sempre si no recordo malament, es va fer el canvi d'estatuts, s'havien de fer alguns canvis legals, tècnics, i jo va aprofitar per fer algun repàs, clar, alguna cosa, i entre d'altres, i va ser una de les coses que vaig insistir jo, que costés que el camp d'acció de l'associació no era solament la Segolla, sinó era tot el turó de la Segolla.
Clar, fixeu-vos que això és una visió privilegiada de futur,
sí, perquè
després la candidatura del patrimoni mundial ja ens van dir de seguida, això ho sabràs més tu que jo, que si només incloiem l'edificació de la Segolla, no teníem res a fer. En canvi, el turó de la Segolla és un patrimoni molt ric i crec que encara està per descobrir per la major part dels lleidatans, no? Perquè moltes vegades ens centrem a la Seu Vella, a l'edifici, i el que dius tu, el campanar, bàsicament, i el claustre, que és magnífic, però no arribem a entendre la profunditat i la riquesa de tot el turó de la Seu Vella, no? Com a conjunt monumental, que dèieu, no?
Correcte.
I justament, amb aquesta idea i el tema del canvi, doncs es va proposar, es va anar cuinant i modificant i buscant un consens i una representació gràfica que aglutinés el màxim d'idees possibles i va sortir just el que ja ha aprovat, i és una imatge on tenim la Seu Vella, perquè evidentment el turó de la Seu Vella sense la Seu Vella no tindria raó de ser.
Clar.
Però en el que hem inclòs per primera vegada el Castell del Rei i tot el tema
de la Ciutadella de Fortificació.
La Fortificació.
Moderna, la Ciutadella, sí, militar. Sí.
I a més, hi ha una variant amb això que potser no està tan vista, però que en el seu moment, quan es va dissenyar, es va fer així, i és que la Seu Vella, la seva vista, és, per entendre'ns, com si estiguéssim mirant-ho des de Gardeny. És a dir, campanar a la dreta i Porta dels Apòstols com a porta principal que dona accés al claustre. És una imatge de la Seu Vella que no estem habituats, perquè s'ha popularitzat fins a la sacietat el campanar a l'esquerra, el que dèiem, campanar a l'esquerra, claustre, i la resta a la dreta és la vista des dels Camps Elisis, per entendre'ns, la que sabem tots.
Sí, sí, sí.
Doncs aquí hem volgut reflexar l'altra, la que a priori és la façana principal, la Porta dels Apòstols, amb el campanar a la dreta, com deia.
Sí, sí.
I realment, saps què és pel que dius tu, el campanar i la resta de formes, no? Però no és una manera que estem massa habituats a veure-la. I tot això ho hem envoltat una mica per donar la sensació de que... la sensació, per transmetre aquest missatge de que és el turó de la Seu Vella, no?
Sí. Aquesta imatge, més, es pot veure si se visita Gardeny. La vista que hi ha de Lleida és impressionant, des de Gardeny,
sí.
I és la vista aquesta, i jo crec que és la vista més bonica del turó. No dic de la Seu Vella, però del turó, sí, perquè està tot, perquè hi es veu perfectament. Probablement té el hàndicap que no es veu el claustre, però com el que
és
superconegut,
és veritat.
Però com estem fent aquesta aposta pel turó, és del lloc on se veu els tres elements, com has dit molt bé, Ricard, que té el turó i que no hem de deixar de vista, a part de la catedral, i a més, es veu perfectament amb el cimbori, està el temple. Amb la Porta dels Apòstols, d'alguna manera, està representat el claustre.
Sí.
I és, a més, com has dit, molt bé, la porta principal d'entrada al temple històrica. I el campanar que està presidint-lo. La Seu Vella està dalt, amb la qual també queda aïllada. Aquí hem fet una mica aquestes trampes de logo, que
sí.
Està en horitzontal. s'ha trencat, perdona, aquesta idea d'unitat. A dalt estaria la Seu Vella i a baix està el Castell del Rei, el que ens queda malauradament, que és una tercera part del que havia hagut, però es veu perfectament tota la fortificació moderna, aquesta que es va començar a fer a partir del segle XVII i que és la zona probablement més espectacular, que és tot el baluard del Rei, amb el que és la punta de diamant, i que és una de les que es veu més la potència d'aquesta fortalesa que es va fer entre el segle XVII i segle XVIII. I que, com has dit molt bé al començament, el patrimoni mundial, si tenim opcions a aconseguir-lo, esperem molt aviat ja, perquè ja portem 21 anys, i ja comencem a estar una mica cansadets de tanta espera, eh? Ara que recordem una mica el que vam fer a la Vall de Boí, un record aquí pel Peralada,
sí, senyor,
que va ser un dels promotors, també contra la gent que no creia d'aconseguir-lo, i que es va fer fa 20 anys aconseguir que la Vall de Boí fos patrimoni mundial. D'aquí un record del Joan Peralada, i una mica d'enveja que sempre li van tenir a la Vall de Boí per haver-lo aconseguit, i esperem que sigui. Però recordar que sense aquesta substitució de tot el barri noble, gòtic, barri important que hauria hagut al costat de la catedral i al peu del Castell del Rei, per aquesta fortalesa important des del punt de vista patrimonial de la història militar, sense aquest canvi, aquesta opció a patrimoni mundial no la tindria. Però precisament aquest canvi, i que després repercutís en que els dos edificis medievals que ens queden, com és la catedral, se quedés convertida en caserna, i el Castell del Rei se quedés convertit en magatzem i polvorí, aquesta modificació en tota la història que hi ha al darrere i els seus propis valors intrínsecs que tenen tant el Castell del Rei com la catedral, aquest conjunt és el que dona força a la candidatura i possibilitats com actualment està presentada, i que de moment ara ja sí que creiem que solament queda la decisió política de dir la passem a la UNESCO, perquè tècnicament la candidatura està feta. I per tant, aquest logo, com has dit molt bé, recull molt aquesta idea, i crec que en aquest sentit val la pena de recordar-lo, donar-lo a conèixer, que la gent se comença a acostumar, que a més no és un logo en blanc i negre com l'anterior, encara que a vegades era una mica de color, sinó que té uns colors que potser val la pena també que es comenti.
Bueno, sí, tot el que és turó i patrimoni, per entendre'ns, tot el que és terra i pedres, per entendre'ns, ara simplificant-ho molt, doncs són uns colors taronges amb un pèl de marró, però bàsicament taronja, amb diferents tons, per donar-li una mica d'aspecte de profunditat, sobretot el campanar, tenint en compte que el sol, diguéssim, estaria a la dreta, i per tant la part oposada quedaria més fosca, per entendre'ns. Igual el que és la zona de muralles i del Castell del Rei. I, bueno, és un color que crec que transmet molt el tema de terra, de patrimoni, de roca, no? A més, el taronja també és un color que en algunes cultures, això és discutible, això és psicologia del color, i això jo et dic que no hi ha una veritat absoluta, però és veritat que s'ha associat moltes vegades al tema cultural, amb la qual cosa crec que amb aquest mateix color hem unit el que és pedra, per entendre'ns, pedra i cultura, que al final no deixa de ser el mateix, en aquest cas, i després, doncs, per contrast i per donar-li, doncs, una serietat, que a vegades, bueno, no et dic que no se li doni, però sí que la té, el que és el nom està en blau, justament per això, per dir, escolta, que aquesta associació porta 50 anys, o portarà 50 anys, és una associació amb més de 1.000 persones que figuren com a socis, és una associació que fa multitud d'activitats al cap de l'any de manera desinteressada, perquè és el que es recull als estatuts, i per tant som seriosos i se'ns ha de tenir en compte. Al final, més o menys, és això el missatge.
Sí, per descomptat. Evidentment, això s'ha treballat, el Ricard va fer diferents propostes, la Junta és la que també primer l'acaba aprovant i després la versió definitiva, doncs, tota l'assemblea, però hem de reconèixer, doncs, que el Ricard va fer propostes, ell era potser una mica més minimalista, com
sí, senyor,
fanàtic, i diguem, doncs, que contra menys coses i així és més fàcil, i jo amb això que sóc un perepunyetes, a nivell de detall, cada vegada li va fer així, home, valdria la pena que fiquessis aquest rosset, valdria la pena, l'altre aquí faltaria...
Bueno, la veritat és que, aviam, tal com ha quedat ara,
sí,
que cada vegada m'agrada més, les coses com siguin. No és que no m'agradés, vull dir que cada vegada m'agrada més, vull dir, me l'aprecio més. Sí que és veritat que si l'amplies amb una bona qualitat i tal, comences a veure un munt de detalls que potser el fan més, més genuí, més dir, bueno, no, és això, és això, és exactament això, és el turó de la seva ovella.
Correcte, jo crec que una mica el plus que havíem de donar com a associació, que la primera vista que es vegués, que és la idea que tenia el Ricard com a dissenyador i que em sembla molt encertada, però després aquell plus de dir, bueno, si l'amplies, però ostres, aquí està, poses el detallet inclús de la placa al peu del campanar on està de la del Magí Morera. I la finestra aquesta, que és d'aquest tipus i no de l'altre, i aquests detalls, que crec que penso que és un logo, jo també estic molt content ja del resultat final, i bé, i simplement aquesta anècdota de que a vegades aquestes discussions carinyoses amb el Ricard, dius, és que això no es veurà. Dic, bueno, però penso que val la pena, però si algun dia s'amplia, i al final...
Sí, doncs, no, les coses com siguin. Si al final l'acabes posant amb un bolígraf, doncs evidentment no es veurà pràcticament res. Se veurà les lletres i ja està, evidentment, com tot. Quan dic un bolígraf vull dir això que ho fiques en un lloc petit. Però si el poses en una samarreta o en un cartell, doncs és una altra història.
Sí, clar, ja m'ha apostat per un logo llavors realista, en el sentit aquest no és esquemàtic i per tant penso que, tot i que amb aquests colors i amb aquest disseny, doncs hi ha aquest caire, jo crec que totalment modern i diferent, i a més amb aquesta idea d'envoltar tot el que és el turó, de que quedi clar quina és la filosofia de l'entitat en aquells moments, bueno, fa ja, en aquells moments no, perquè des que vam aprovar els estatuts ja fa, doncs això, quasi bé 20 anys, doncs va per aquí, no? I sí, que a més lligue, com hem dit molt bé, amb la filosofia de lo que és el patrimoni mundial i que, bueno, de seguida es va comprar per part de les entitats que ja van recolzar la candidatura.
Clar.
I per tant, quan s'aconsegueixi, pues no estarà de més tampoc.
Bueno, estem allí, a la cua, sí. Cada vegada estem més a prop, però vaja, estem a la cua.
Sí. Bueno. És que des de cap on, perdones un moment, si se té a la cervella, la força que té la cervella és tan forta que t'oblides de l'altre, tot i que tens la fortificació al peu, com són el baluard de l'Assumpció, on estan les banderes que han desaparegut, a la garita aquella moderna que li dona una certa gràcia, i on està la civil, el baluard de la reina, però no té la força que té la fortificació. I el castell del rei, a vegades se veu una mica per sobre del coste, però queda dissimulat.
No,
la força
clar,
de la cervella és tan potent que se'l menja tot. Des d'aquí, des de Gardeny, és la força de la cervella, sense cap dubte, la continua tenint, però el complement no falla. I, per tant, recomano inclús a la gent que pugin a Gardeny, que a part de que va dir de Gardeny i de veure la part tan destrista com està la part militar de les casernes, però el castell-temple és una joia que també tenim complementària, però la vista de Lleida és magnífica.
Sí,
jo sempre he dit que a vegades per explicar com feien els francesos, i potser s'ha aprenent una mica allò del llum i so, un espectacle des de lluny, allò que se van il·luminant i amb un se van il·luminant i se van explicant històries, un lloc magnífic de fer-lo des de Lleida seria des de Gardeny.
Sí, sí, no, a més, si pugeu a la terrassa que està habilitada, al castell dels Templers, ara no, que fa fred, però, bueno, escolta, ben abrigat, només que un dia no hi hagi boira i hi hagi un bon sol d'hivern, també és una bona vista,
Sí,
també és una bona vista. Però, bueno, primavera i estiu és força maco.
I tant.
Bueno, doncs hem parlat avui d'aquest canvi d'imatge, que això és extremadament recent, però quan facin els bocins d'història algú d'aquí 50 anys, Joan Ramon,
doncs
serà un bocí d'història. Esperem que hagi sigut l'inici d'aquest, bueno, proper aniversari del 50 aniversari, de lo del patrimoni, etcètera, etcètera, i moltes altres històries.
Podem parlar del canvi d'imatge, però també un record i un homenatge al l'altre L.O. que ens ha acompanyat durant pràcticament aquests 50 anys.
Evidentment.
I després hem parlat del monument, que, bueno, és a dir, que com a mínim el que surt allà en el logo, les pedres més antigues que estan reflectides en el logo, doncs són del segle XII, és a dir, que poca broma.
Quasi res, quasi res. Joan Ramon González, que hem parlat avui d'un altre bocí d'història. Mira, a vegades són més recents, a vegades són més llunyans, però un bocí d'història, això ja és històric.
Correcte.
Una abraçada.
Gràcies, adéu a tots.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que hem començat una nova setmana. Hem deixat enrere el cap de setmana que ens ha deixat resultats esportius força interessants. Per exemple, amb hoquei femení, el Vila-sana segueix imparable amb 7 jornades i 7 victòries. La darrera, aquest cap de setmana, 8-2 al Vigues i Riells. Propera jornada, la setmana vinent, que és la darrera abans de l'aturada de Nadal, rep el Manlleu, amb qui comparteix coliderat. Per tant, serà ja partit per saber si les de les noies de Vila-sana seguiran líders, ara ja en solitari. Per tant, molt bon començament pel Vila-sana. Pel que fa a l'hoquei masculí, dic que el Lleida Llista ha tornat al pavelló 11 de setembre amb partit europeu, amb victòria a la segona cita europea, i que el partit de Lliga el jugaran aquest proper dijous davant del Barça, però a domicili, el proper dia 16, a 8:45 del vespre. En futbol femení, la EM va empatar a casa davant del Oviedo, queden situades en la cinquena posició, empatat a punts amb l'Espanyol, que ocupa la quarta. Ja sabeu que aquí els únics equips que estan tranquils són la segona, tercera i quarta posició. Tota la resta s'hauran de jugar, de la cinquena a la desena per la permanència, de la onzena a la catorzena per baixar a tercera divisió, i les dues últimes, la 15 i la 16, baixar a primera nacional femenina. Per tant, bueno, i la primera posició, doncs, pujar a la primera divisió femenina, per tant, poca broma. De moment, cinquena posició, empatades a punts amb la posició número 4. En futbol masculí, el Lleida Esportiu va guanyar a domicili 1-3 al Huesca, que, bueno, va marcar el gol al minut 93, per tant, un partit controlat, no sé si fàcil, però sí controlat, i que això fa que els del Lleida Esportiu surtin de la zona de descens. Hores d'ara ocupen la 12a posició, a 2 punts de la zona de descens, i mira el que són les coses, encara estan relativament apretades, a 5 de la promoció d'ascens. 5 punts són pràcticament dues jornades, però fa dues jornades ens ho miràvem de manera molt negra. La situació extraesportiva no ha canviat, no ha millorat res, per tant, ens ho seguim mirant amb reserves. En bàsquet, el Cadí-la-Seu va perdre a la seva visita a Tenerife 61-58. En bàsquet masculí segueixen les bones sensacions del Força Lleida, que va guanyar el Guipúzcoa 73-81. Ull, perquè el partit Oviedo-Huesca s'han donat positius a l'Oviedo i, per tant, el Huesca passa a estar confinat, que és el proper rival del Força Lleida. Veurem, finalment, si es juga, no es juga, i qui el juga aquest partit per part del Huesca. S'ha de jugar a Lleida. I amb vòlei, doncs, tenim una derrota del vòlei Lleida 0-3 davant del Frankfurt Orange, amb qui, doncs, eren segons i tercers. S'han quedat ara així, igual, però empatat a punts.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, fa uns minuts hem conegut el sorteig de Champions.
Aquí li ha tocat el Barça.
No, el Barça no, al Barça, a l'Europa League. Però, ja, però poca broma, perquè de moment els resultats és Benfica-Real Madrid, crec que assequible pel Real Madrid, Villarreal-Manchester City, poca broma amb aquest partit, i Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, també poca broma. Però hi ha hagut un error al sorteig, s'han intercanviat les boles del Liverpool i del Manchester United, i ara l'Atlético ha demanat explicacions a la UEFA i veurem si queda no res o si s'ha de repetir aquest sorteig. De totes maneres, suposo que valores positivament el Benfica-Real Madrid, eh?
No, evidentment, diríem, ara ja no hi ha rival fàcil, no? Però bueno, dintre de los que et podia tocar, pues, crec que està bé.
Ja, ja.
Està bé. El que passa és que, clar, això com se juga a finals de febrer i març,
sí,
entre febrer i març, pues, veurem com arriben els jugadors i els clubs en aquesta època.
Bé, bueno, això també
ara sí, dius, el Madrid ara va com un tiro, però quan arribem al febrer-març veurem a veure com va això.
Home, la Lliga espanyola ja la podem donar quasi per finiquitada, no, o no?
Tampoc, això, però queden molts partits, molta cosa, molta tralla als mateixos jugadors i bueno, veurem com s'arriba.
Ja, ja. A la Europa League, Sevilla, Dinamo de Zagreb, Leipzig, Real Societat, Barça, Nàpols i Zenit, Betis.
No és un rival fàcil pel Barça.
No, i a més el primer partit a casa. Bueno, és igual, és que el Barça no funciona ni a casa ni fora.
No, però bueno, tornem a dir el mateix que diem del Madrid, no? Hem d'esperar a veure d'aquí al mes de febrer si el Barça pot tindre algun arreglo i tirar endavant, a veure si amb els fitxatges que puguin arribar, si arriben del mercat d'hivern, pues,
però,
bueno, a veure si podem fer alguna cosa més.
Tant tapava Messi?
Sí, sí, moltes més coses tapava Messi.
És que poca broma,
eh? Sí, perquè ja, el problema ja no és... Bueno, és un problema deportivament, no? Però és un problema molt més greu al Barça, és el tema econòmic. Deixar d'ingressar 20 milions... Pues això són molts diners.
Sí, sí, sí. Crec que s'ha connectat la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdoneu.
Presidenta del Balàfia Volley. Dèiem ara la prèvia. 0-3, Vanessa, davant del Arenys, que era, bueno, hores d'ara, rival directe al capdamunt de la classificació. Això ha fet que el Mundet, que sí que va guanyar el seu partit, s'escapi, i vosaltres quedeu segons, empatat a punts amb l'Areny.
Sí, la veritat és que el dissabte no vam tenir el dia. Ens va poder una mica l'ansietat i la pressió de guanyar aquest partit, i l'Areny va ser millor, li va sortir tot, i a nosaltres, malgrat el primer i segon set vam anar per davant els dos sets de 4 i 5 punts, doncs aquesta ansietat no ens va deixar jugar com sempre. I, bueno, a vegades de les derrotes, bueno, a vegades no, sempre s'ha d'aprendre, i d'aquesta derrota n'aprendrem seguríssim, perquè, bueno, ens han posat una mica al nostre lloc de dir, ei, que altres equips ens poden guanyar, i això ens ha de fer pensar i treballar molt més.
Mm-hmm. Abans de l'aturada de Nadal, torneu a marxar cap a les Balears. Proper partit, Sóller.
Sí, la veritat és que el partit de Sóller, malgrat a priori no sembli complicat, Sóller a la seva pista és un equip que és molt lluitador, que té un joc que a nosaltres no ens va gaire bé, i bueno, la veritat és que aquesta setmana, doncs, serà una mica així d'incertesa, perquè bueno, els jugadors no s'ha d'amagar tampoc, estan una mica tocats, perquè el de dissabte no ens ho esperàvem i no van sortir les coses com nosaltres volíem. I ara, doncs, això, ens toca aprendre, ens toca continuar treballant, i a tope per dissabte.
Uh-huh. Després feu aturada, no?, durant mínim 2 setmanes.
Després fem aturada fins al cap de setmana del 15 de gener.
Ah, val. 3 setmanes feu de parada.
Sí.
És que, clar, aquest any Nadal ha caigut en cap de setmana, cap d'any també cap de setmana. Per tant, l'altre és el del retorn... Bueno, hauria de ser el del retorn a les escoles, que jo crec que no tornaran fins dilluns, perquè el dia de Reis és festiu i cau en dijous. L'endemà de dia de Reis sempre s'ha donat festa. Poca broma, també, les escoles, que no tornaran fins al 10.
Nosaltres tornem el 14 de gener contra Mundet, a més, que és el primer partit de la segona volta, i bueno, també serà un partit bastant interessant.
14 és divendres.
Ah, doncs 15, perdó, 15. Ja ho havia dit bé, doncs.
Déu-n'hi-do. Bueno, sí, aquest per vosaltres serà un partit, bueno, serà el partit.
Sí, bueno, la veritat és que el partit era contra Arenys perquè, a veure, el que interessa és desempegar-te del tercer i no del primer, perquè el primer i el segon al final són els dos que van a la fase d'ascens. Vull dir, el rival és el tercer, perquè si ho guanya tot Mundet, doncs que ho guanyi tot, no passa res. Val. El que passa que sí que nosaltres al perdre amb Arenys, és veritat que contra Mundet hauríem de guanyar per bueno, tornar a tenir una mica de distància.
Bueno, això ja serà l'any que ve, eh? Sí. El segon cap de setmana del 2022. Xavi, el Lleida Llista, amb nou patrocinador, torna al pavelló 11 de setembre. He de dir
quina
que
alegria,
jo era incrèdul, eh? O sigui, jo he de dir que jo era incrèdul de que jo pensava que abans de que s'acabés l'any no tornarien, i no tan sols no han tornat, sinó que han guanyat a casa.
No, a mi està bé, a mi és una bona notícia, primer que tornin al pavelló, i després la victòria, vull dir, atenció amb el tema, que vull dir, que no han deixat de guanyar quan venen a casa, eh? Uh-huh. O sigui, que fins ara estàvem mal acostumats perquè guanyàvem on estàvem jugant, però ara venim a casa i tornem a guanyar, i això està bé, home.
Molta
i
gent,
eh? Més important és per l'afició, home, que pugui tornar i anar al pavelló, que és casa seva, home.
Molta gent al pavelló, eh? M'han dit entre 400-500 persones, no sé si tantes, sí, però moltes.
Sí, això és molt important, que hi hagi gent i que s'impliqui amb el nou projecte, amb el nou patrocinador, i que, bueno, pues endavant, home, i penso que estan fent molt bona campanya, home. Ara tenen una pedra filosofal molt forta, però bueno, no és la seva lliga, aquesta tampoc.
Escolta, i les noies del Vilassana?
Bueno, les noies del Vilassana...
És impressionant, eh?
És un monument, perquè, atenció, el tiro com van, les xiquetes.
Home,
tenen, també el de dir, tenen molt bon entrenador,
Sí,
sí. Atenció amb l'entrenador, el Ruiz Rodero, ojo, que... És un noi que en sabia molt quan jugava aquí i bueno, si tota la seva saviesa que tenia el jugador la passa com a entrenador, cuidadito les xiquetes.
És que si la resta de la temporada els hi va regular, de moment tenen tanta feina avançada que clar, home, no podem dir que han signat la permanència, però vaja, que aviat hauran de canviar l'objectiu,
Bueno, les coses s'han de fer piano i poquet a poquet, no? Però bueno, molt bé. Vull dir, se les ha de felicitar perquè porten la primera quart de temporada molt fortes i molt bé,
Marxem cap al camp d'esports. Vanes Ortega i Xavi Pérez. Esportivament, el Lleida va guanyar a domicili 1-3. Això el treu de llocs de descens, però extraesportivament n'hi ha pagat els jugadors... aquest dimecres ja la comissió de l'Ajuntament de Lleida s'ha de pronunciar pel tema del conveni amb el Lleida Esportiu. No sé ni si s'ha realitzat la reunió que s'havia anunciat del president del Jordi Esteve amb l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, però vaja, que no ha canviat la situació. És més, l'entrenador Gabri ha dit que en els propers dies poden començar a marxar jugadors, que recordem que quan el deute els hi pugi a l'equivalent a tres nòmines, que no han de ser tres nòmines, sinó l'equivalent sigui tres nòmines, per tant, això de els hi vagi ingressant 100 euros cada mes no serveix, perquè quan sumi el mateix que tres nòmines poden marxar. Si comencen a marxar jugadors, el que ara hem remuntat esportivament ho podem acabar de perdre i llavors ja ho perdem tot,
Bueno, jo crec que el camí va per aquí, no? És una llàstima de que no... de que tinguem que parlar de les coses que no siguin deportives, no? Però és així, i penós, no? Vull dir, deportivament sembla que comencen a encarrilar i comencen a anar millor, però extradeportives no pot ser arribar amb aquests extrems de que un jugador no cobri, l'altre sí, no sé què, que ara no... Bueno, les protestes diàries, la deixadeixa del camp d'esports, vull dir, tot això, els pobres xiquets se'n van a Osca sense ningú que els representi, que cap persona del club, vull dir, no s'ho mereix això la ciutat, ni s'ho mereix el club tampoc.
Vanes Ortega, no sé si tens notícies internes de si el Lleida Esportiu s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Lleida o no?
No són internes, no. externes...
Tampoc.
Crec que sí. Ah. No, externes, no sé si s'ha fet la reunió, però em consta que hi ha converses, no sé si són presencials o telefòniques o com siguin, però jo crec que sí que el club i l'Ajuntament estan dialogant. El que passa que el diàleg segurament no va encarat a solucionar tot el que està passant. Vull dir, ara ja no hi ha solució. O sigui, la solució ja sabem quina és tots. Vull dir, no, ara no hi ha una solució. El Lleida Esportiu no trobarà tants diners per poder pagar i fer front a tot el que té per davant. Jo crec que el que estan, penso jo, el que estan treballant és una bona solució perquè tot això arribi a un bon port per tothom.
Ja, però vull dir, igual el que estan treballant és poder acabar la temporada al camp d'esports.
No ho sé, no, me consta que la negociació és aquesta, que es pugui solucionar de la millor manera possible, ja. Perquè esportivament això no acabi de la manera fatal que creiem tots, però també és real, que és el que dieu vosaltres, que si els jugadors comencen a marxar, per molt que hi hagi un diàleg per solucionar el tema esportiu, si els jugadors marxen no es podrà jugar.
Clar, Xavi, aquí el problema és que ara que el bloc, que dèiem amb Albert Square i tu mateix, que al principi s'intuïa, però que, clar, els blocs costa de que es comencin a entendre, ara que sembla que comença a carburar, et marxen dos o tres puntals de l'equip i tota la feina que has fet l'has perdut.
I és que la llàstima seria això, és el que hi diem. Ara, deportivament, em sembla que l'entrenador ha donat la clau i que comencem a rotllar una mica, pues, però que extradeportivament això és que fa molt mal. Com pots sortir a jugar pensant de que a lo millor la setmana que ve ja marxo, ja deixo de jugar? És que són molts factors. Llavors arriba un moment que sí, a lo millor que dius, molt bé, fem un tall mitjà i acabem la temporada, però com acabem la temporada si a millor el gener ens quedem amb 4 i el cabo? Vull dir, és que tampoc no és això. Llavors la solució és molt, molt dràstica i molt dolenta, però s'ha de prendre ja, no es pot anar amb aquest nigit ni pels jugadors, ni per la ciutat, ni pel club. Vull dir que ja se faiguin que faiguin el que tinguin que fer, però que se faigui ja.
De totes maneres, des del club tampoc no es fa res, és a dir, no es fa passos, però passos que no costen diners. És a dir, jo fa un mes que envio correus electrònics i ja ni tan sols em contesten, que això no costa diners. Ahir el club viatja a Òscar, que està aquí a tiro de pedra per entendre'ns, sense ningú del club. Ningú.
És que no va ni el de premsa.
Vull dir, podia anar una persona, ni que sigui el cotxe amb un altre futbolista, vull dir, i ens partim el quilometratge per entendre'ns, eh? Però, m'entens? Sí. Hi ha aquests gestos que no costen diners que no els veus tampoc.
Clar, és que llavors, què té que pensar el jugador? Què té que pensar el cos tècnic? Que si va sol allí, ei, ¿ustedes quién son? Nosotros somos los de Lérida, venimos a jugar contra el Huesca. A veure, sisplau, a veure algú que representi el club, que representi el que és, l'entitat, i digui, escolta, miri, som això. Vostè ha passat molt malament, però venim a jugar, donem la cara. Però és que aquí no...
Potser és que ho estem veient i ho donem per fet, però, Vanessa, seria una desfeta històrica, aquesta. Perquè, mira, la caiguda de la UE Lleida també va ser històrica i va ser per motiu similar. També és un problema econòmic, però aquesta seria una caiguda també de quedar marcada,
Jo penso que com la història que ha marcat el Lleida Esportiu és de no dialogar, però en tots els sentits. Segurament, si aquestes converses que hi ha ara entre club i ajuntament s'haguessin produït molt abans i potser haguessin manifestat que hi havia aquests problemes, potser també des de l'ajuntament o des de la ciutat en general s'hagués ajudat d'una altra manera. Però bueno, ha sigut també una mica la tònica que ha marcat també la història del Lleida Esportiu, és a dir, sempre ens hem queixat del mateix, no és d'ara que, com diu el Xavi, no han anat al partit tal, bueno, és la seva manera de ser o de fer o tal, vull dir, ara no la canviaran,
no.
I menys com amb la que està caient, vull dir, a veure, centrem-nos, perquè jo també penso que anar a un camp o anar tal, ara mateix, no seria bo tampoc per la imatge de Lleida Esportiu, perquè si se presenta el president o passa alguna cosa, pues, penso que tampoc no seria ideal que passés això.
Bueno.
Vull dir que jo també crec que no hi van perquè no toque que hi vagin. Ja ho sé que l'equip s'ha de sentir representat, però és que ara mateix, si algú del club es presenta al camp d'esports, imagino la que es trobaria, vull dir, hauria el d'arulls i tot.
Sí, els hi falta una figura neutra, com molts anys vam tenir a la UE Lleida, Xavi, que podia anar en representació del club a tot arreu.
Sí, però dona igual, a la vida s'ha de ser valenta. Quan t'equivoco, això no t'equivoco.
Sí, però jo entenc el que diu la Vanessa, ara s'ha activat tant que ara apareix el president a la llotja i podria ser estar un problema de seguretat. Altra cosa, a parlar és que el camp d'esports el darrer partit hi hagués portes obertes, o sigui, ja sense cap mena de seguretat ni res. Això també parlem-ne, jo no sé fins a quin punt això es pot fer així, però bueno. Però entenc el que diu la Vanessa perquè és veritat, o sigui, ara ja s'ha activat tant, ja està tan crispat, que ara apareix el president, o el que va ser president, és igual, un dels dos germans a la llotja, i podem tenir un problema.
Però, a veure...
No, a mi el que em semblaria anormal, o sigui, seria... Que un president o una junta, o el que sigui, l'Albert, el Jordi, qui sigui, haguessin sigut uns presidents de sortir molt, de donar moltes explicacions, de tal, i ara s'amaguessin, doncs ho veuríem molt estrany. Però no ho veig estrany amb el seu tarannà. Vull dir, ells sempre han portat aquesta manera de fer o de ser, que potser no és encertada, no ho sé, però és la seva manera de ser. Llavors, ara no és el moment de sortir a la palestra. És el moment de sortir a la palestra, però interna, és a dir, que jo crec que sí que estan fent moviments interns i intentant dialogar, intentant solucionar tot això que no es pot solucionar, però bueno, que sigui una mica, com dic, beneficiós per a tothom.
Però perdona,
penso,
Vanessa.
Penso que és la manera que estan...
Perdona, Vanessa, amb un club has d'estar a les bones i a les dolentes.
Ja ho sé, ja ho sé.
Has d'estar quan guanyes i quan jugues contra la Real Societat o quan jugues contra l'Atleti de Madrid, que t'agrada d'estar a la llotja i que tothom te miri i tothom d'això. Perdona, si ara en aquests moments hi ha maldades perquè les coses no han sortit bé o perquè m'he equivocat o perquè t'he fet una mala gestió, has de saber aguantar. Perquè, si no, jo per sortir les bones també esperaria que tot fos bé i tornaré a anar quan torni a anar a Valdebebas o quan tingui que tornar al Camp Nou. No, perdona.
Ara que has de saber
anar al Camp de l'Hospitalet i has de saber anar al Camp de l'Òscar.
Ara que has dit l'Atlético de Madrid, ha fet anys ara del gol aquell de la Real Societat.
Sí. Déu-n'hi-do,
quin canvi.
Llavors seré tot molt...
A Noeta, el Wanda Metropolitano i Guaita ara.
Guaita. I ara què?
En fi, que ens plantem a les dues. Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Voli, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. I Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL, també. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més. Dilluns 20... Bueno, no, us toca tot el que queda ja de desembre, que queda poc, 20 i 27, dos dies.
Ja està tot apuntat.
La primera de l'any us dono festa, llavors sí, però les dues següents sí, ja.
Vinga, molt bé.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, bona setmana.
I nosaltres que ens n'anem ja directes a les dues, amb aquesta darrera hora, que Salut ja ha obert la cita prèvia per a la vacunació infantil contra la Covid-19. Per tant, si estaves pendent d'aquesta cita, doncs avui, ara, amb dos minuts, amb un minut i mig, a partir de les dues... podràs ja demanar cita prèvia. De 5 a 11 anys. Recorda que els hi posaran un terç de la vacuna normal i l'interval entre les dues dosis, perquè seran dues dosis també, serà d'almenys 8 setmanes, tot això per aconseguir la millor resposta immune. Ja ens fa falta perquè hi ha molts contagis que s'estan produint a través de les escoles i dels alumnes cap a les famílies, cap a les cases, els afectats menors de 12 anys. I després de l'interval de 40-49, que serien els pares, així ho marquen. Hores d'ara, recorda, 100 persones ingressades tenim a la província de Lleida, que no són poques, i 268 positius en les darreres 24 hores. Per tant, et torno a recordar allò de distància física, mascareta... Si estàs en un lloc tancat, ben ventilat i sentit comú, sisplau, que s'empegui més ràpid del que sembla aquest virus. I jo tinc notícies, per exemple, de gent vacunada, que han donat positiu i que tenen símptomes lleus, però tenen símptomes. Per tant, si estàs vacunat no es pot anar sense cap mena de precaució. Igualment, mascareta, distància i tot plegat. Soc el Ricard Álvarez, encantat que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio amb nosaltres aquí a Cope Lleida. Demà hi tornem a les 12:20.